Molt bona tarda. Sigueu tots molt benvinguts al Saló Teatre de la Societat Recreativa El Retiro. Senyors regidors, autors del llibre, Rita, que serà la conductora d'aquest acte, president de la consultiva del Retiro, senyors directius, senyors consultius, socis, amics tots del Retiro, avui torna a ser un altre gran dia per l'entitat. Si l'altre dia ens vanagloriàvem de poder celebrar per fi el 150 aniversari, avui no podem estar menys contents per poder presentar aquest llibre de la història del Retiro. Un llibre del tot, creiem, del tot necessari, perquè en 150 anys no havíem tingut l'oportunitat de fer-lo. No? Tres anys de feina, de picar pedra, que gràcies als autors i des d'aquest moment el nostre més sincer agraïment de tota l'entitat, perquè ha sigut una feina molt exhaustiva, sintetitzat tota la informació que s'ha trobat a l'arxiu del Retiro i l'ECO i l'Arxiu Municipal i altres arxius, vull dir, altres documentacions que s'han fet servir per fer aquest llibre. Sintetitzat, repeteixo, tot això no ha sigut una feina gens fàcil i ells crec que ho han aconseguit. Voldríem agrair també a l'editorial F2, amb el Jaume, que avui ens acompanya, perquè des del primer moment ha sigut una complicitat total amb l'entitat. Estem encantats. Jo és la primera vegada que em trobo fabricant un llibre. I la veritat és que ha sigut, moltes gràcies, de veritat, perquè ha sigut un plaer poder treballar amb vosaltres. Sí. Després voldria fer una menció perquè agrair a l'Ajuntament de Sitges la seva col·laboració també. I molt especialment avui vull agrair a la Rosa Tobau, perquè, com he dit, fa tres anys que vam començar amb aquest projecte i llavors ella era la regidora de Cultura. I vam picar la porta de Cultura i vam dir tenim aquest projecte entre mans. I ella, com a regidora de Cultura, ens va dir vinga endavant. O sigui que va ser la primera còmplice de tot plegat que després, amb el canvi d'Ajuntament, va seguir el senyor Xavi Salmerón i realment ha sigut una col·laboració molt especial i gràcies a l'editorial i a l'Ajuntament hem pogut tirar endavant aquest projecte. Res més. Repeteixo, llegiu-se el llibre. És la història del Retiro, però és la història de Sitges. Va tot junt. Aquí una cosa no pot anar mai separada de l'altra. I potser no surt tot el que tindria que sortir, però tot el que surt sí que és veritat. Això segur. Perquè potser si poséssim tot el que tindria que sortir, haguéssim fet una enciclopèdia en comptes d'un llibre. Res més, agrair-vos la presència i escoltem amb els autors i amb la Rita. Gràcies.
Gràcies, presidenta. Benvingudes i benvinguts. Els del Prado, després us ensenyarem la finestra per on heu de sortir, perquè aquells del Prado no surten per la porta, eh? Ara ens ho explicaran, surten per la finestra. Val? Jo, per començar, vull recordar un dels presidents d'aquesta entitat que no es pot estar aquí en aquest 150 aniversari, l'Antoni Sella. Suposo que tots el recordeu i demanaria un aplaudiment per ell per començar aquesta presentació. Dit això, l'Helena ho ha dit mitja en broma, però el llibre que avui presentem, aquests 150 anys de vida sitgetana, del Retiro 1870-2020, és un llibre, però podria ser una enciclopèdia. Els dos autors han hagut de fer un esforç importantíssim per deixar de dir allò que segurament els ha quedat, alguna de les coses que els ha quedat al pap i amb ganes de poder publicar, però si s'ha de fer un llibre, una de les coses més complicades de fer un llibre d'aquestes característiques segur que és més el que deixes de dir com et queda el cos del que deixes de dir, que no pas del que dius també, que és moltíssim. És un llibre fet amb molta passió i molt rigor per tots dos autors, que ens situa una entitat amb una història interessantíssima, una entitat que no s'entén tampoc sense l'altra entitat del municipi, no s'entén una sense l'altra, i això ara ho demostraran els autors, i on s'hi recull tota la vida de l'entitat, on s'hi recullen noms propis de ciutadans i ciutadanes que han estat la vida i la història d'aquesta entitat, però també circumstàncies, també accions, també àmbits de la societat, que serà molt interessant d'anar desgranant i descobrint. Bona tarda als dos autors.
Bona tarda.
I deixa'm preguntar-te, Jordi, què és el que tens al darrere, per començar.
Darrere? Espera que miri. La bandera, la bandera. Bueno, la història d'aquesta bandera... Aquesta bandera es va fer l'any 1955, es va fer un acte de benedicció, es va fer una professó a la parròquia, es va beneir, via la madrina era l'Angeleta Jaques, la senyora d'en Federico Montornès Pino, i després es va vindre aquí, es va fer la gran festa de rebuda, amb un vermut, amb un concert, en fi, com es feien allà. Van passejar-se pel poble amb la bandera, tot cofois. El president i els cordonistes eren en Josep Soler Tassis, que era el pare d'en Josep Soler, de l'ECO, o sigui, era el segon de la generació, no? Primer era Josep Soler Cartró, que és el que va fundar l'ECO, després va venir Josep Soler Tassis, després Soler, Soler, Josep Soler, Soler, i després Ramon i Josep Soler, també, els fills. Uh-huh. Fernández, també era Fernández. No? I llavors aquesta bandera pues, té, imagina't, pues, 65 anys. També hi ha l'anècdota que l'anterior bandera era de color morat, però quan la van portar a fer van dir que color no...
Sembla de Setmana
sí,
Santa.
Sí, sembla de Setmana Santa. I llavors la van fer verda i també des de llavors també el verd ha sigut un sant i ensenya de l'entitat. No? Tot el que es fa ha de ser de color verd. Pins, programes, bueno, ja ho veieu, color verd a tota pastilla.
Mascaretes,
tot el que fa falta de color verd.
Roland, em puc imaginar com va començar a fer-se aquest llibre escoltant el Jordi i coneixent-te tu.
Sí.
Explica'ns una mica.
Home, ha estat molt divertit treballar amb el Jordi. Eh? Jo no havíem, ens coneixíem naturalment, però jo no havia treballat mai amb ell. No? Ell, si fos per ell, el llibre tindria el doble de pàgines.
O el triple.
Eh? O sí, el triple. Sí. Perquè, bueno, jo sempre el frenava. Eh? Perquè bueno, hi havia un capítol que en principi estava dedicat a fer un estudi financer de l'entitat, però vam dir, primera, lleig, l'estudi financer, lleig.
El té per això, eh?
Si l'hem de, fet,
si l'hem de publicar, si vol... el podem publicar.
Des del primer dia, fins al dia d'avui,
els números,
més o menys.
Els números del retiro no els toquem, eh? Anem a per altres coses. Eh? I bé, bueno, ha estat un... La manera de treballar és... Ell va fer una primera redacció, jo vaig fer una segona.
Posant-hi la teva expertesa, entenc, com a historiador, sobre, lògicament.
Sí, a sobre de la que va fer ell, i després ell s'ho va revisar i ens vam asseure, i aleshores, doncs, esclar, quan ens asseiem i revisàvem, sortien més coses. I, bueno, però això no m'ho vas posar, la primera redacció. Ara, bueno, va, vam fer alguns afegits, però vaig dir, escolta...
En algun moment hem de dir prou.
Els de l'editorial ens van dir que un nombre de pàgines no podem fer, però la veritat és que ens ho hem passat molt bé i una de les coses que surt al llibre i que no havia sortit mai i que hem mirat de posar al màxim, vull dir, a l'hora d'il·lustrar, són carnets de ball. Els carnets de ball és una de les joies que té l'arxiu de l'entitat.
Uh-huh. Heu de saber que els retiristes no venim ni del fang, ni de la costella de ningú, ni ens ha portat cap cigonya. Els retiristes ens diuen que venim de la palla.
A la palla.
Expliqueu-nos això.
De la palla, sí, sí. A veure, hi ha un llibre molt ben documentat que és un llibre que és essencial, del Blai Fontanals, que coneix molt bé també la història d'aquesta casa, i que es diu El distret món de la música sitgetana. I aleshores, en ell explica, comença a explicar doncs, els mestres de capella que hi havia a la parròquia i que molts portava adjunt o era un càrrec de que també havia de ser mestre d'una entitat, uh-huh. no? Del Prado o del Retiro. I aleshores tot va començar amb el Joaquim Oller Fontanet, que va ser el primer, que va ser mestre de música, organista de la parròquia, i va ser un dels fundadors del Prado perquè va ser el de la colla musical dels vells o els madurs. I per una altra banda, uns deixebles es van independitzar i va començar la guerra musical i al capdavant d'ells doncs, hi havia el mestre Carbonell, que després doncs, fundaria l'antecedent del que és el Prado, que va ser el Casino Segurense.
I uns eren el gra i els altres
eren
la palla.
Gra. Això és anterior, això no se sap en quina època es remunta, però finals del primer terç ja estava la població dividida
en dos,
gra i palla.
I deies que uns estaven al carrer Sant Francesc i els altres al carrer Jesús.
Sí, tenint en compte de que tots dos era com si estiguessin al cap de la vila, una a cada banda, perquè el cap de la vila no era una plaça tal i com l'entenem ara, sinó un encreuament de carrers. No? I com diu en un article l'Ignasi Maria Montaner, doncs, estaven molt a prop un de l'altre per segurament per vigilar-se.
Jordi, expliqueu això, no? Que en aquell moment ja existia l'Eco i per tant tot quedava publicat, però que aquell any 1870 neixen aquestes dues entitats. No?
Un paper que no ho ha dit però va ser molt important va ser el Teatre Vell, que a l'Ajuntament, com que no hi havia cap auditori ni lloc de una cosa semblant, pues, aquests del gra i la palla pues, no tenien un local per fer balls ni res. Generalment es feien a les eres, a l'estiu, l'era de Mas de Liri, l'Antoniet i totes aquestes eres feien ball d'estiu. I a l'hivern pues, igual agafaven un magatzem de boters i feien allà, perquè els locals aquests que estem dient, de fet eren tavernes, però no eren no suficient grans per assumir molta gent. No? I aquí, amb aquesta guerra de musical, antecedents a Retiro i Prado, doncs aquest local que ho va fer un alcalde i que va cedir la gestió a l'hospital, perquè l'hospital, com que no tenia recursos, en gaudís dels lloguers i de les festes que hi feien. I llavors, quan van aparèixer les dues orquestres a l'any 63, doncs llavors ho subhastaven. Clar, el que guanyava tenia local lliure, però el que no... I d'aquí va venir una mica que cadascú es basqués a buscar un local propi, no?
Com es fan aquests locals propis? Com es fa el local propi del Retiro?
Home, el local del Retiro, doncs, precisament en el Casino Primero de Sitges, que van fundar tot una sèrie d'integrants de la palla, un bon dia, també al cap de la vila, hi havia una farmàcia i a la rebotiga d'aquesta farmàcia del Pelegrí Ribot es parlava doncs, de que, bueno, que s'havia de fer alguna cosa i tenir un local fix tot l'any precisament perquè no passés això que explicava el Jordi, de que si es perdia la subhasta, vull dir, t'havies de buscar la vida, no? I a l'hivern, doncs, vull dir, si plovia, feia fred, etc. I aleshores un dels contertulis, que era l'Eduard Ferret i Bofill, que era metge i a part era hisendat, i aleshores, doncs, tot parlant, ell va dir que cedia una part del seu hort. Ell vivia a el que és el carrer, per on s'entra aquí el Retiro els Jardins, el carrer Jesús, ell vivia amb aquella banda i tot el de darrere era la seva sínia, hi havia un hort amb una sínia i aleshores doncs, allà va començar tot.
Allà va començar tot.
Que de fet, De fet, aquí darrere, tota la família sí. tenia territori.
Sí.
Llavors, la part del Parc Hotel també li van oferir el Retiro, el que era el jardí,
sí.
abans de fer la torre,
sí, sí.
perquè ho compressin, però com que no hi havia pastora, doncs no...
Per això, allò de l'estudi financer, que més val no tocar-lo.
Sí, sí. Es va fer l'oferta, però no... Bueno, aquest Eduard Ferret, amb aquest aspecte, el que sí que va fer un testament, que ell es va morir en 1888, que va dir que aquest terreny, mentre existés el Retiro, perquè van entrar de lloguer, no es podia treure aquest lloguer i quan es vengués tenia que ser per 10.000 pessetes. Aquest home va morir el 88. Llavors la viuda va intentar recuperar el terreny a base de fer denúncies a desahuci quan es retrasava una mica el pagament del lloguer. Total, que va a Vilanova, judicis i tot, i al final es va donar per vençuda i a 1901 es va fer una escritura de compra que la va firmar un senyor que es deia Felip Font i Fals, que l'escriptura original la tenim, i llavors el Retiro va comprar per 10.000 pessetes tot el que era la finca, si se'n recordeu del jardí del Retiro, fins a l'alçada dels pins, on començaven els pins. La part de darrere no ho va comprar, perquè en aquell moment, en 1901, no necessitaven tanta terreno, perquè el local primer també era més petit. El que passa és que aquesta finca es va arribar a comprar als anys 80, amb els hereus.
Estem a la fundació, o sigui, imagineu-se si us deixem sols fent dos o tres llibres.
Si em deixeu parlar, parlaríem
de tot. Vinga, seguim.
Paro.
Per què
si em deixeu parlar, l'últim que se'n vagi que pagui llum, eh?
Exacte. Per què ens diem Retiro i per què la lira? Perquè això no està gaire clar tampoc, no?
De la lira no està clar.
Val.
De cap de les maneres. Vull dir, cap
falta de llibres, això per començar.
Sí, exacte. Però no els autors, tots els que hem consultat i sobretot una persona doncs, que, com en Soler i Cartró, que esmentava abans en Jordi, el director i fundador de l'Eco de Sitges, doncs, no em fa referència. En quant al nom, doncs, una de les opcions, diguéssim, més acceptades és de que estava molt retirat, perquè malgrat que clar, dius, bueno, el carrer Àngel Vidal està a tocar del cap de la vila, però penseu una cosa, quan es va fundar i es va aixecar el primer edifici del Retiro, al cap de poc va esclatar la Tercera Guerra Carlina i aleshores el poble, la vila, es va tancar i es van fer doncs, una sèrie de fortaleses al final dels carrers i tot això. I la part del darrere de les cases del carrer Major, encara tot just quan sortim veiem la banda de darrere, doncs allò era un mur...
Darrere de la muralla.
Darrere la muralla. I d'aquí venia el carrer de la muralla. I aleshores allò estava com retirat, perquè és que no hi havia sínies, però no hi havia cap construcció en tot el carrer Àngel Vidal. O sigui, hi havia... I això és una de...
Una de les teories.
Una de les teories. Uh-huh. Potser la més...
I lo de la lira, Jordi, què?
Lo de la lira, tampoc. Però s'entén que en aquella època les activitats d'aquesta entitat voltaven sobre la música. Hi havia balls i teatre. No hi havia ni cines, ni hi havia cap altra distracció. Teatre, també. Del teatre, també, des del primer moment hi va haver una activitat de teatre, perquè resulta que en el llibre aquest de contes que hem explicat abans, de començament ja explica que es compren unes cordes per penjar el Judes. Llavors segur que van fer la passió de seguida, m'entens? És una de les anècdotes, no? O sigui, hi havia ball i teatre. Uh-huh. Clar, llavors la música era tan important i explicant el procés de creació de les entitats, s'entén que la música tenia superimportància, llavors, pues mira, li van posar una lira i la lira es va quedar.
Molt bé. Que la música té molta importància, quan llegiu el llibre ho veureu, perquè sobretot al principi queda claríssim els orígens de l'entitat que venen per aquí i com aquests orígens i com aquesta música ha anat acompanyant l'entitat al llarg de tota la història.
I t'explicaria anècdotes perquè l'any 77 va vindre, 1877 va vindre l'obispo Urquinaona i llavors hi havia les dues orquestes. I a la despedida hi va haver lío perquè qui anava davant i qui anava darrere. Total, una li va dir, tu has d'anar darrere, jo davant, i resulta que es va muntar un ball de bastons amb els clarinets, a cop de clarinet.
D'anècdotes també n'hi ha al llibre, al final del llibre hi ha tot un
capítol. Aquesta no hi és, però també va passar.
Te'n demanaré després algun altre que no hi hagi. Per tancar aquest capítol dels orígens i de l'inici de l'entitat, Roland, parla'ns una mica de qui van ser aquells fundadors del Retiro, com es va constituir l'entitat, com es van fer els primers estatuts...
Bé, de fet, ens hem mirat molt amb el primer capítol per intentar anar més enllà del que se sabia, no?, dels 50 socis fundadors. Mirar amb la mesura del possible, averiguar l'any del naixement i de la mort i a què es dedicaven. No? Gràcies a diversos llibres, que no n'hi ha gaires, i sobretot a uns papers que hi ha a l'arxiu municipal, podem dir que el 80%, 80-85% eren hisendats, alguns treballaven i altres no, simplement.
Eren
50, no? I aleshores, doncs, bueno, per exemple, hi havia un farmacèutic que no havia exercit mai, hi havia un que exercia farmacèutic però no tenia el títol, hi havia l'Eduard Ferret, que era un dels grans hisendats de Sitges, de Sitges i inclús de fora de Sitges, però vull dir, amb hectàrees i hectàrees de vinya. Això s'explica tot això al primer capítol. I després també hi havia fusters, lampistes, o sigui, que no tot eren hisendats, però naturalment, vull dir, la part forta, vull dir, a vegades s'ha explicat doncs, que eren la que abundaven els mariners i pescadors i pagesos i no és veritat, perquè vull dir, hi havia el Cristòfol Clarà Mestre, que era pintor decorador i que aquest va ser un... Després hi havia el Joan Sunyer.
No cal dir que tot eren senyors en aquell moment, eh?
Sí, exacte. El Joan Sunyer, que era paleta, i ajudava en moltes construccions el seu germà Jaume Sunyer, que era agrimensor i mestre d'obres, que va ser president del Retiro. O sigui, una sèrie de gent que ells sols ja es valien com per poder posar els diners per aixecar el Retiro, per una banda, mantenir-lo, i per una altra, doncs, bueno, si s'havia de pintar, tenien un pintor decorador. Si hi havia paleta, lampista, el fuster, o sigui que...
Com ara.
Sí,
no, Helena, com ara.
Doncs això ha estat una constant.
Aquells són els primers anys de l'entitat, una entitat amb molta vida social, en el sentit que es feien balls, es feien obres de teatre, etc. Es construeix aquell retiro, aquell primer retiro, però l'any 1916 passa una cosa molt grossa en aquesta casa. Què passa, Jordi, el 16?
Pues un dimecres de cendres se'n van anar tots a dormir ben cansats, perquè llavors els balls s'acabaven a les 6 del matí, però aquell dimecres de cendres van anar a dormir més aviat. I a la una, pues, crit d'alarma, s'està cremant el retiro. Es van despertar tots de cop. No hi va haver manera d'apagar-ho i llavors pues, va quedar cremat totalment. Hi ha unes fotos aquí al llibre que es veu com si fos el Liceu, les parets i el fondo de l'escenari, que és el que va quedar. De fet, llavors és quan era president en Simón Llauradó, que també era alcalde de Sitges, i llavors van fer una crida al poble, a través de fer aportacions.
Dius, l'asseguradora va pagar 17.000 pessetes.
Sí, però llavors em va costar
70.000 més en bonus de ciutadans i ciutadanes.
I llavors hi havia, llavors, en aquella època, el Banco Hipotecario d'Espanya, que era on tenies que anar per demanar diners. La caixa encara no tirava, això va vindre després. Però amb el crèdit aquest es va poder, i amb gent que va col·laborar, com per exemple un dels que va col·laborar més va ser en Rafael Llopart Ferret, que era una persona que son fill va ser hasta president del Barça, però aquest home tenia molts diners, estava a Barcelona, i perquè llavors la política era de, clar, la gestió del retiro no donava per fer un gran carnaval o donar una gran festa major. Llavors què feien? Subscripció popular. Aquests eren els primers, no? Ves els noms, perquè això hi ha papers, Rafael Llopart, Josep Seriol, tal, 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 tots els hisendats posaven diners i llavors es feia, generalment es llogaven bandes militars de Barcelona o Tarragona o Lleida, perquè clar, la banda d'aquí no era prou important com per fer una festa major com cal, no? I llavors venien molt, en aquella època, als anys 20, fins als anys 30 pràcticament, moltes bandes militars van vindre a tocar les festes majors.
Amb un retiro reconstruït pel Miquel Utrillo.
El Miquel Utrillo, que estava liat amb el Maricel, pues, que el vam aprofitar, i ell va fer pues, un disseny totalment modernista. Si te'l miraves, semblava que no estessis a la terrassa del Maricel, perquè és a l'aire lliure, però el tipus de construcció de totxo vista, sobretot les marquesines del jardí, que es va fer el 21, però també amb aquesta idea modernista i amb unes columnes també en totxo així entrecreuat. Bueno, el jardí va ser una altra història, va ser el 21, que hi havia en Pepito, Josep Vidal, que era un pintor, decorador, i aquest és el que va dissenyar tot el jardí.
El jardí és un altre capítol del llibre. Sí. El Miquel Utrillo i els treballadors que van estar al servei d'aquell arquitecte van reconstruir el retiro en 9 mesos, i en 9 mesos ja tornava a haver ball a la casa. Hi ha un altre capítol que dediqueu als presidents i presidenta, als presidents i presidenta del retiro. Sí. Parleu-nos una miqueta d'aquests presidents i presidenta del retiro.
Bé, jo el que diria és que en tot moment cada president i naturalment la presidenta actual que ha tingut el retiro ha vetllat pels interessos de l'entitat i tenint en compte, o al marge, perdó, de la durada que ha estat en el càrrec, doncs ha fet coses, ha fet coses que a posteriori, i sobretot en un primer moment potser no es veien importants, però que al llarg del temps han resultat ser de cabdal importància. No? Per tant, vull dir, pensem que hi ha hagut 31 homes i una dona. O sigui, 32...
Està bé la mitjana.
Sí. Sí. 32 persones, alguns en més d'una ocasió, que han estat al capdavant de la junta directiva del retiro.
El que passa que...
Vinga, que el Jordi és allò que...
Sí. Jo, el que passa que hi ha dues... Tornem a ser, hi ha dues èpoques molt diferenciades, no? Sí. Abans el 36 i després el 36, no? I llavors, clar, al començament, aquesta època, hasta el 36, canviaven pràcticament molt sovint.
Sí.
Només hi va haver...
Canviava l'Ajuntament i canviaven els presidents, sí, no? Doncs, perquè això anava una miqueta...
Sonaven passant, sí. Perquè això de l'Ajuntament era un xou, entens? Hi va haver una famosa anècdota de l'any 22, que resulta que des de l'any 16 hi va haver tres alcaldes del retiro, que eren Simón Llauradó, en Lluís Font Torralbes i en Bonaventura Julià. No? Llavors, els veïns, que el president era en Josep Planes, Robert, i dos o tres més, van presentar una candidatura, però pensant que guanyarien, perquè amb en Julià li deien el cacic, amb en Mitjan li deien mitjons, vull dir, i llavors, com que van perdre, llavors van impugnar els que van presentar, a més en raó, eh? S'ha de dir que eren raó, però com que es pensaven que guanyarien, els van impugnar. Un era en Tomàs Mates, perquè tenia els serveis funeraris, i clar, en realitat estava lligat a l'Ajuntament. I en Pepito Vidal, perquè només portava 8 mesos, perquè havia vingut de Cuba empadronat. I una hora abans que es formalitzés a l'Ajuntament i posar els del retiro, ve un telegrama de govern civil, inhabilitats. Els del Prado es van posar davant de l'Ajuntament. Perquè llavors anava així, eh? Això ho explico perquè és una anècdota que he llegit, però al revés també, perquè hi havia anys que llavors, clar, el més principal que hi havia en aquella època eren els altaveus. El Prado tenia el Baluar i el Retiro tenia l'Eco. Llavors, si tu poses a llegir d'aquella època els dos diaris, tu passes pipa, perquè, bueno, és el que deia de cacics, el mitjan, en Joan de la Carbassa Gran... I,
Medianos.
Medianos, en Julianet i tot el rotllo.
Després deies el 30, el 36, sí. El 39, suposo que hi ha després, un parèntesi, però
sí,
després...
Després, clar, hi va haver l'època d'en Felip Font i Soler. Aquesta persona és el que, junt amb en Benazet, amb en Antonio Benazet...
Aquest el conec, eh? El primer el conec.
El coneixes,
sí.
No? Pues aquests senyors són els que es van posar davant del retiro a la postguerra. No? I a més, en Font va estar fins a l'any 74, del 59 al 74, que és l'època en què la societat va fer l'esclat d'activitats, en fi, també es va atrevir a fer aquest teatre tal com el coneixem ara. Aquest teatre, en les fotos que hi havia llavors, bueno, jo com que ho he viscut, aquest teatre semblava, pues, si deies aquest teatre, és de fet era de 1917 i no, pràcticament no es havia tocat. I llavors, de tindre aquest teatre de 1917 a tindre el que tenim ara, perquè està igual, en l'any 70, pues, va ser un cop a l'entitat, no? Va ser posar al dia pues, un teatre i, a més, potenciant a partir del 74, que ell ho va deixar, llavors van venir gent, també una fornada de gent més jove. Uh-huh. Per exemple, es va posar al cap del retiro en Llorenç Bernès, però pràcticament va estar 4 anys. Després ja va entrar en Lluís Cortiada. I amb en Lluís Cortiada hi va haver pues, una altra persona que va aglutinar molta gent jove també, jove, bastant jove. Aquí pues, tenim mostres com l'Antonio Zapater, l'Abdon Vidal i aquestes persones que van arrencar tot els anys 70 i 80 i 90, per dir-ho d'una manera, hasta la construcció del pàrquing, que ja va canviar, hasta l'any 87, que llavors va entrar el Mario Parra, i amb el Mario Parra pues, hi va haver el tema del pàrquing. No? Aquests presidents pues, van tindre una penjada definitiva sobre la vida del retiro. Després ja, quan en Lluís ho va deixar, el Mario va deixar, va entrar una altra vegada en Lluís Cortiada, després va vindre Antoni Sella, que va estar 7 anys, i després tenim la presidenta, perquè clar, hi tenia que haver una dona a la presidència, perquè si no fos així estaríem fora de pals, la veritat. Carme, també el Prado el mateix, hi tenia que haver una dona davant, si no ens haguessin dit societat vella.
Aquests són
arcaica.
Aquests són els noms propis de la primera línia, aquí dediqueu vosaltres molta llibre, no? Als presidents de l'entitat, presidents que han tingut molta durada en el temps. En aquelles juntes hi havia moltíssima gent i també els recordeu en aquest llibre.
Home.
Perquè a vegades els llibres quedaran els noms dels presidents, però jo aquí també he llegit Cartrós, Serres, és el que deies tu ara, no? Hi ha molta gent aquí també.
Has de pensar que jo vaig entrar de ple aquí a l'any 78. Jo a l'any 75, Quan vaig entrar al Retiro, vaig vindre a fer hores d'oficina, hi havia el senyor Enric Catdet, un conserge que des d'acabar la guerra fins a l'any 78 va estar aquí, i aquest home vivia al carrer Barcelona, però estava més hores aquí que a casa seva, m'entens? I després hi havia en Salvador Miravent, que també col·laborava molt, però faltava pues, posar ordre als papers i tenir una mica de... I llavors jo venia. A l'any 78, quan va morir en Catdet, pues ja em vaig quedar aquí fent bueno, les 8 hores més totes les que penjaven, no? I des de llavors ja vaig ballar tots els balls, amb música, sense música, i al costat de tota aquesta gent, d'aquests presidents, i de tota aquella gent que col·laborava i que no hi havia masses empleats, però tots els de junta, que he anomenat i molts més,
sí, sí,
eren empleats del Retiro, perquè quan es tenia que posar cadires es posava cadires, quan es tenia... M'entens?
Tots els que hem tingut algun parent en alguna junta hem sentit a casa ves-lo buscar al Retiro perquè segur que està al Retiro.
Exacte.
Ara veig en Pere, hem vist l'Abdon, l'avi bueno, estava més hores al Retiro que a la farmàcia.
Bueno, per tradició això ja passava abans, perquè mon pare del treball al Retiro i després a dinar o a sopar a casa i prou i a dormir. O sigui, la gent passava la vida al Retiro, a l'esplai, i jugava a la botifarra, o jugava, bueno, ja, era un altre tipus de societat que jo encara la vaig veure amb els meus pares i nosaltres també, perquè freqüentaven, era un punt de trobada. No?
El Jordi ha parlat abans dels jardins, hi ha un capítol al llibre que parla dels jardins, també del reglament, dediqueu també un capítol, lògicament, Roland, al carnaval.
Al carnaval, sí, sí.
Què?
Carnaval.
També aquest, bueno, per al final només parlarà ell, eh?
No, no, però...
Vale, del, pues tira, no, no.
Del però el carnaval...
Ell és més carnaval.
No, no, no,
ell és més carnavalero que jo, eh?
De fet, jo només em vaig disfressar una vegada, que consti, a l'any 92. Se'm va ocórrer anar de rumbero amb tota un estol de noies i en Serra Malera i un prell més que no donava anar a l'abast, eh, noi? Però... Va ser divertit.
Però aquest carnaval ha passat de ser un carnaval amb paraules que ara segurament a tots ens sonen però que no les hem viscudes, de fardo, i ara és un carnaval de lluentons, de plomes.
Sí,
com
home,
ha evolucionat aquest carnaval?
Home, el carnaval ha evolucionat molt, no? O sigui, el carnaval, si llegeixes el llibre tan maco de carnaval que va escriure a cinc mans el senyor Roland, en Miret, en Sella... I ja no me'n recordo, Marçal
i en Forns.
I en Forns. Aquest llibre, pues...
També tot dones, eh?
Tot
molt bé, molt bé, molt
no,
bé,
bueno,
molt,
sí,
bé
no.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Lo de la pluma és una altra cosa, lo de la pluma és...
Lo de la pluma és una altra cosa.
És una altra cosa. Perquè hi ha homes amb pluma, o sigui... Que,
evidentment,
exactament.
I dones.
I dones també.
Sí, sí.
Pues el carnaval, amb aquest llibre, ho explica de pe a pa, els orígens del carnaval...
Els orígens del carnaval, exacte. Sí. Que els orígens del carnaval al Retiro, ja hi havia balls infantils també de carnaval.
Bueno, els balls infantils van començar més tard. Sobre els anys 12 o 13 van començar.
Però, 12 o 13 del 1900.
Sí, sí, però, sí,
per
ja,
exemple,
ja fa més.
Però,
ja,
per
clar,
exemple, la revista Sobrense, que és la primera que es va editar a Sitges el 1877, ja parla del carnaval.
Uh-huh.
Que passa que passen diferents èpoques, també a final de segle deien que s'acabava, després de la Primera Guerra Mundial hi va haver la revifada, perquè aquí fèiem sabates i feien de tot pels militars, i llavors hi va haver un parell d'anys que van sortir carrosses de dojo.
Sí.
Hi ha fotografies de carrosses tirats per cavalls, la majoria, però de Prado i Retiro n'hi ha moltes.
Sí.
Hi va haver una... Després ja va derivar amb el tema de les comparses. També hi sortien comparses amb mantons. No era Vilanova, però també.
Màscares,
sí,
fardos.
I tiraven confits i llavors era la lluita de les parelles, no? Parelles donaven voltes pel poble, s'espiaven, també hi ha una vegada que els del Retiro van acusar els del Prado perquè havien fet venir uns de Vilafranca amagats al subur, i com va passar la comparsa, s'hi van agregar i llavors eren més...
És que els història... del Prado...
No, històries d'aquestes, ells també en poden, jo no ho sé, però ells
però
també en poden...
No.
No,
avui
no toca, avui
no.
Toca... Però també, i derrotes sonades, també. M'entens?
I la reina i el Carnestoltes.
Bueno, això ja...
Això ja.
Això és tabú, això ja. Bueno, un diumenge de Carnaval aquí va haver una famosa reunió que si anava davant, que si anava darrere, que si anava al mig. Vam estar a punt de no sortir perquè no ens posàvem d'acord. També va passar això aquí. Però bueno, al final jo suposo que ara ja no hi ha tanta... Ara ja és molt light tot.
Ara és molt light tot. Sí. Tot
però
és
en
molt...
el seu moment va costar pair la cosa, m'entens? Va costar pair, però nosaltres vam treure el Carnestoltes a l'any 80 i des de llavors pues, fins que arrel d'aquests certs moviments l'Ajuntament va dir ens els fem nostres i llavors els personatges els agafem nosaltres. No? I així... I així ens va acabar una mica el marrón.
Hem comentat que l'inici de tot és la música, no? I també la música és molt important i molt present en molts dels capítols del llibre. Hem començat parlant d'aquelles bandes i d'aquells mestres, però el Retiro s'hi ha fet òpera, el Retiro s'hi han fet sarsueles, el Retiro hi ha vingut a actuar, hi ha actuat en Genio Martí, hi ha actuat en Serrat, el Retiro hi ha actuat també Pau Casals.
També va actuar al Prado quan era jove, anava amb en Granados, precisament aquí va actuar amb el pianista Granados, l'Enric Granados, feien concerts de música. Sí, home, clar, la música era molt important, i fins que el cine no va acabar d'arrelar, pues, la música va seguir el seu curs.
Estem parlant de noms molt potents. Què significava, Roland, per un municipi com el nostre, veure aquí actuar grans sopranos, Polito Lázaro, sí, per exemple, sí. Pau Casals, Mestre Morera...
Molts esforços. El Mestre Morera va jugar un paper molt important perquè coneixia molta gent i a través d'ells doncs, va venir Pau Casals, doncs que aleshores no era el Pau Casals encara, era un virtuós però no era conegut com seria després, no? I una de les vegades doncs, va tocar amb el mestre Esteve Català.
De fet, els anys que va venir diu que eren el 1893 i el 1897 els dos
sí,
cops que
exacte,
va
estem
venir parlant actuar del segle XIX.
De finals del segle XIX,
sí,
no?
Sí.
Vull dir que ningú podia imaginar aleshores, malgrat que fos un virtuós,
sí.
La dimensió internacional que tindria en Pau Casals. I amb l'Hipòlito Lázaro el mateix, per exemple, no? Perquè l'Hipòlito Lázaro va debutar aquí el 1910. Ell feia poc doncs, que havia acabat el servei militar al Marroc i tot just, diguem que encara estava mig estudiant per acabar-se de perfeccionar. Però bueno, vull dir, quan va venir aquí va cantar i pensem que, clar, el 1910 no era aquest teatre, era un teatre molt més petit, però gairebé s'ensorra, tant que per la festa major del mateix 1910 va tornar a repetir. I aleshores, és el que abans deia el Jordi, hi havia algú que havia de posar els pempis, perquè l'Hipòlito Lázaro, la primera vegada que va venir aquí, va cobrar 500 pessetes. De l'any 1910. Bé, 500 pessetes al 1910 podies fer moltíssimes coses, no? I aleshores, per una banda, entre els que posaven els pempis i el mestre Morera, que sempre va tenir un seguit de deferències envers el Retiro i que el Retiro doncs, l'any 35 li va voler recompensar doncs, fent-li un homenatge, doncs, per exemple, el mestre Cuscó, que va ser mestre al Retiro, va ser gràcies a que el coneixia el Morera. Quan va morir el mestre Català, doncs, vull dir, es van quedar tant la parròquia... Bueno, el mestre Català no es va morir així de cop, sinó que va començar estant malalt, però, esclar, no podia ser organista de la parròquia, el Retiro necessitava un mestre, i aleshores qui va fer les gestions va ser el mestre Morera, no? I entre una cosa i una altra, doncs sempre, i això també es nota fins al 36, i després del 36, però diguem que els 40, 50 i 60 encara encara hi ha una revifalla, no? Mm-hmm. Vull dir, a la que apareix la música moderna, tot això s'ensorra perquè els gustos de la gent
canvien.
Canvien.
Però hi han passat sopranos, barítons, sí, tenors, orquestres de càmera, simfòniques, sí, filarmòniques, l'Orfeo Català als anys 70, la Coral Sant Jordi amb la mort de mossèn Batlle, orquestres com la del Janio, sardanes, i ara...
I l'orquestra de la casa.
I l'orquestra de la casa.
A l'ell pot ser testic perquè son pare i son oncle, exacte, eren dels que bufaven, el que podien. De fet, des de l'any 65, els Iberos del Jazz, tan coneguts, que vam fer un revival fa 4 dies, pues van estar actuant i acompanyaven a les atraccions que venien, sí, i clar, hi va haver un moment que ja allò no s'aguantava pel lloc.
Hi ha un capítol pel teatre, també.
Sí.
També és un altre d'aquells grossos. El 1870 i el 1880 ja hi ha representacions de teatre al Retiro. Al segle XIX, qui feia els papers de les dones al segle XIX?
Bueno, de fet, es diu que la primera actriu que hi va haver va ser una tal Gandia, no me'n recordo el cognom, del nom, el 1905.
Imagina't, o sigui que del 1870 que es feien obres fins al 1905, féssim dones... senyor i féssim senyora, tot eren senyors.
Sí, tot el primer terç, tot el primer terç de vida del Retiro.
En Pitarra i companyia pues no feien...
Això del teatre
no Pitarra era per aquest, nosaltres. Pues, llavors, el que es feia molt eren gatades, que en deien, o obres d'un acte, que no, quan acabava el ball, pues, les companyies que hi havia aquí, cada setmana pues, feien obretes d'un acte, no? Que eren moltes d'empitarra, sobretot d'empitarra. I els autors d'aquella època n'escrivien moltes. Uh-huh. Després també es van fer moltes sarsueles en aquella època.
I es llogaven actrius.
Sí.
Sobretot per sarsuela, sí.
Uh-huh.
Perquè llavors les cantants còmiques o les triples, pues no. Homes encara als anys 50, això encara n'hi havia, en Sugarrats, l'Antoni Sardà, vull dir, en Morató, el vell Morató, tots aquests en sabien de cantar. Però en dones, coro sí, però dones... cantants còmiques o triples les jugaven.
En aquest capítol del teatre, Roland, explica una anècdota d'en Rossinyol amb el Prado i el Retiro.
Sí.
Explica'ns-la.
Sí. Mira, resulta que, bueno, sempre hi havia hagut aquell rau-rau, no?, de que el Rossinyol, doncs, tendia més cap al Prado.
Anava més cap allà.
Sí, tendia més cap al Prado que al Retiro. Però... també les companyies que va haver d'aficionats de teatre al Prado van estrenar moltes més obres del Rossinyol. I això, bueno, pues, vull dir, això va fer que... Però el Rossinyol sempre va saber mantenir una equidistància exquisita. El que passa que, bueno, quan es va fer... amb la Fada, la tercera festa modernista, i doncs aquí a la casa es van enfadar, no? Perquè pensaven que també havia de fer alguna
cosa
al Retiro, i llavors què passa? Escrit a l'Eco. Escrit a l'Eco, no? I, bueno, i el Rossinyol va contestar al cap d'una setmana, no va trigar ni 7 dies, i va contestar, i clar, els hi va... em va donar una lliçó d'humilitat dient que, bueno, que sí, això seria molt important, però que vist des de fora ningú coneixia
de les baralles. Hi ha una nota,
una nota
a l'Eco que diu, sí, que va llegir, perquè llavors era molt costum d'en Rossinyol, abans d'estrenar,
sí,
d'agafar el coro de d'oyentes, sí, i els hi llegia l'obra abans, sí, d'estrenar. I va agafar l'Alegria que passa... i els hi va, això és una nota que surt, sí, a l'Eco, sí, perquè no s'emprenya,
per compensar,
sí, perquè hi havia mala maró.
I finalment la cinquena festa modernista, que va ser la darrera, es va fer aquí.
Ho va fer bé, això, en Rossinyol, sí, ho va saber,
sí,
fer bé.
Sí.
El capítol del teatre, evidentment, i no ens allargarem perquè n'hi ha més i no volem acabar massa tard tampoc,
no.
Es parla de l'elenc artístic del Patronat, de Setè Crit, de la Cubana, vull dir que apareixen els noms propis, sí, de les, sí, grans companyies que també han passat pel Retiro. El cinema és una activitat que comença a l'entitat amb una primera projecció l'any 1908 i jo crec que és de les activitats que s'ha No hi ha hagut cap interrupció?
Bueno,
al llarg dels anys...
Això del cine, de fet, a 1902 i 1906 hi va haver intents de es van fer projeccions, però clar, les condicions eren tan dolentes, les pel·lícules tan trinxades, es veu, que va durar molt poc. Llavors, a 1908, hi va haver el senyor Josep Bolet, que era un empresari que estava a Vilafranca, que tenia el teatre principal, que ni, com a anècdota puc dir que els vilafranquins ni s'havien enterat, i vaig tindre que parlar jo amb un historiador que es deia Josep Bordes, que es diu Josep Soler Bordes, de Vilafranca, i passar-li la documentació que jo tenia dels contractes d'aquest home. Perquè en Bolet, a Vilafranca, ha estat sempre la família Bolet una institució. De fet, ell va... Hi ha un teatre al costat del teatre...
El Cal Bolet, no?
Exacte.
Al costat, que és on assagen els castellers de Vilafranca,
sí,
no?
Pues, ell es va fer càrrec del teatre principal. Però llavors va comprar un teatre al costat del teatre principal, que és on hi ha actualment en Bolet. Pues, els de Vilafranca no s'havien enterat. I jo vaig parlar amb en Soler Bordes, que és una història, i vaig dir, mira, jo tinc aquesta documentació, no sé com va ser, i llavors li vaig facilitar i va fer un escrit als Tudors Penedesencs, recordant la figura aquesta, però els de Vilafranca no sabien. Aquest home va portar el cine a Sitges.
Uh-huh. El 2 de novembre, abans parlàvem de la desgràcia de l'any 16, però el 2 de novembre de l'any 30 n'hi va haver una altra de molt grossa de desgràcia.
Sí, perquè llavors les pel·lícules eren inflamables. Hi va haver un moment que la cabina que estava dins el cine, pràcticament la part de darrere, pues es va incendiar una pel·lícula, i llavors l'operador, que es deia Francesc Vendrell, com li deien, ara me'n recordo el cognom. Sí, home,
espera, que ho tinc aquí, la
sí,
pàgina i tot.
Ara, ara tenia un mot, no? Perquè aquí Sitges de mots, tots els que vulguis i més. En Panxo Sardí,
Panxo,
no?
Sardí.
Exacte, ara ve el nom. Veus, el Lill en sap més que jo, això per suposat.
Se'n recorda.
Sí, en Panxo Sardí, aquest va agafar, va obrir la finestra i va tirar la pel·lícula, es va cremar les mans. Llavors tenia un aprenent que hi havia unes escales que pujava a la torre aquella que abans hi havia. I aquest nano va pujar i el mateix fum el va asfixiar i no va poder sortir i llavors va caure i es va morir. Això va ser una... Llavors ja la cabina del cine ja la van posar a fora, diguéssim, adossada al costat de l'entrada. Això va ser una de les...
En aquest capítol heu volgut destacar molt també el factor humà de les persones que es van dedicar al cinema. Nosaltres, per exemple, som fills d'emborderia, a nivell cinematogràfic,
exacte,
el retiro.
El
paper de les grans majors en una època també va ser molt important aquí, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Fox, pel·lícules de la Universal, de la Warner, fins i tot aquí, això me'n recordo que ma mare sempre ho recorda, jo els vaig conèixer i els vaig poder veure... Jean Fontaine i Errol Flynn.
Hombre, i tant. Jean Fontaine es van fer quan va vindre a fer la pel·lícula aquesta de Tres històries d'amor, va vindre aquí a veure un parell de pel·lícules aquí al cine i tot.
Sí. Doblada, pobra, no deuria entendre
clar,
res.
No, clar. Bueno. Però bueno, va fer el paper.
Es parla del cinema fantàstic i es parla d'una cosa que es va fer aquí al Retiro durant molts anys i que va ser molt important, la Mostra de Cinema Català.
La Mostra de Cinema Català va ser molt important perquè va ser un projecte personal que hi va creure des del primer moment d'en Francesc Borderia. I era l'època, a més, que semblava que el cinema català començava a tenir, per una banda, una projecció important a nivell de, ja no diguem d'actors, sinó de directors, i per un altre de doblar el català tot un seguit de pel·lícules doncs, que estaven considerades de primera línia a nivell de taquilla, no?
Bueno, després hi havia les d'en Bellmunt, que ja les va fer en català, la Quinta del Porro i companyia.
Però em refereixo a pel·lícules americanes.
Sí.
Doncs com a...
L'únic que passa que no va estar prou respaldada per la Generalitat, s'ha de dir tot.
Digue-ho tot,
s'ha
de dir tot aquí.
Va ser una lluita personal d'en
Cisco,
perquè aquí no va aparèixer cap responsable de la Generalitat ni amb tots els anys que ho va fer. No? Això sí, per què? Perquè la Generalitat ja anava per un altre cantó. Generalitat ja va agafar les riendes del Festival de Cine Fantàstic. Això és una altra història que que la sabem, però no explicaré ara aquí, perquè jo, com que estava aquí, m'ho mamava tot i me'n vaig enterar de tot.
Si voleu saber coses d'aquestes que no surten al llibre, podeu quedar després amb ell, que ell us les explicarà, perquè tot no pot sortir en el llibre.
No pot sortir. Jo, de fet, dels 78 aquí no cal que m'expliquin res, no haig de mirar cap paper. Si haig de mirar algun paper, el tinc guardat. Ara, davant sí que ho he tingut de mirar
papers
tot.
Papers i no papers.
Sí, no, papers perquè no hi ha papers. El que es pot dir, el que no es pot dir, i del que no es pot dir hi ha el que no es pot escriure i el que es pot escriure. No?
Ja ho ha dit tot.
O sigui,
ja ho ha dit
dir,
tot.
Una cosa semblant. Eh?
I hi ha un últim capítol que es diu altres activitats, que aleshores sí que jo no sé si és una mena de calaix de sastre, però que són coses que havien d'aparèixer,
sí, sí.
Que han de tenir també la seva importància. Hi ha la Festa de la Poesia, hi ha moltes conferències que es van fer, que s'han fet a l'entitat, publicacions com La Palla, precisament, sí. Exposicions, es feien jocs de saló, es jugava escacs, que cartes, al dòmino, al billar, al quinto, i després seccions esportives, que aquí també hi ha alguns dels esportistes
sí.
que en aquell moment van ser importants. Aquí es va començar fent patinatge, que a mi m'ha
sí.
sorprès
aquí,
això.
Aquí van jugar a hockey.
Hockey, aquí, és que hi ha coses que no se sap.
El que passa que llavors es va demanar, aviam si es podia posar una pista de hockey a fora al jardí. Però clar, això ja va ser massa. Amb lo del bàsquet ja n'hi va haver prou. I llavors se'n van anar al carrer Bonaire, on hi havia el Cine Patronat, i allà van fer la pista, els mateixos que van començar aquí, que això va ser a primers d'any, doncs el mes de maig ja estaven el Germán Soto, en Barrachina, tota una sèrie de jugadors, en Guallar, tots aquests van formar el Patí Bonaire i van estar jugant allà doncs, uns quants anys.
Bàsquet, boxa, lluita lliure, taekwondo, què passa?
Bueno, la lluita lliure...
Què passa aquí?
La lluita lliure ja era un bon apart, allò. Allò va ser, de principis dels 60 fins als 70 ben bé, doncs cada dijous hi havia espectacle de lucha libre. Què passava? Que les guies portaven turistes i llavors tots queien sobre les dones que hi havia a la primera fila, per suposat, i es muntaven uns xous, una estrella a la sabata, començava a picar el dolent, bueno, hi havia uns sidrals amb la lucha libre que era impressionant.
Flamenc,
sí, pels flamenc
turistes...
Flamenc ja no en parlem.
Els balls de les autonomies...
Sí, sí. Clar, tot això va passar pràcticament entre els anys 70 i 90. Aquestes dues dècades van ser d'unes vivències i mitjans del 90, posa. Unes vivències a tope, m'entens? I clar, jo estava aquí...
El Retiro ha rebut la Creu de Sant Jordi.
Sí.
Jo no m'anava, eh? No m'anava.
Quan la Creu de Sant Jordi?
No.
Quan passaven aquestes altres coses?
Sí, no, jo no m'anava. Ja hi havia els directius que agafaven el drap si convenia, no? Però jo també l'agafava, clar.
Festes de la Verema, pubilles, carrossaires, caramelles, si és que no acabaríem.
No acabaríem.
Però tot això ho trobeu en el llibre, com també trobem al final un anecdotari. Sí. Un capítol per anècdotes diverses que el Jordi han explicat alguna. N'hi ha moltes.
Que es mereixeria un llibre.
Segur.
Bueno, jo em vaig treure 150 i vaig parar. Perquè dic, vale.
No hi són 150, no?
No.
No hi són 150.
Aquí n'hi ha 40.
Per això vau fer una tria.
40. Sí, home, perquè...
Però tu les has vist, les 150 que diu que ell ha triat?
Sí.
Explica'ns en tu alguna de les que has vist de 150 que no apareixen al llibre i tu explica'ns en alguna de Gamberra que la tens aquí però que no d'allò.
No, jo, mira, jo t'explicaré perquè en té tantes de recollides, però sobretot n'hi ha dues que... referents als mestres de música. No? Els mestres de música tenen un, i en Joanill ho ha explicat més d'una vegada en els seus articles, un tarannà molt especial. No? Vull dir, cadascú té les seves rareses i les seves manies. No? I es veu que bueno, un era el mestre Montserrat, que es veu que era, vull dir, tenia un geni, de mil nassos, vull dir, una de les coses que més va molestar a la gent, vull dir, ell abans es tocava el piano, abans que arribés al cinema sonor, i, bueno, i el mestre Montserrat bueno, pues, acompanyava les pel·lícules amb música més o menys coneguda, però un bon dia va començar a fer
de les seves,
a improvisar, i com que, vull dir, era un gran músic, i d'allò, la gent el va començar a xiular i es veu que es va emprenyar, va
A més, era Vilanoví, el sí. qual tampoc
va tancar el piano
i ja mireu la pel·lícula sense música.
I els va deixar. I després, bueno, d'en Pallarès també, i les ha explicat el Joan, com deia abans, doncs, vull dir, allò...
També hi són aquelles, no? Lo del sí, sol solet.
Sí, del sol solet.
Sí. I tu posa't a l'ombra, com canti.
Sí, exacte. Eh? Vull dir, perquè no entrava mai a l'hora. I diu, tu quan arribi el sol solet, posa't a l'ombra, li va dir.
Jo abans, Jordi, li comentava a la presidenta del Prado que després li ensenyaríem la finestra per on ens surten els del Prado. Perquè què passava aquí quan venien els del Prado?
Bueno, perquè a vegades, però allò que passava, algú feia alguna celebració i tenia que invitar algun del Prado. I clar, els del Retiro obrien la porta ben oberta, i llavors per aquí darrere havia una finestra, des del Prado entraven i sortien per aquí, perquè no, la gent de l'entitat no els veiés. No.
Això de quins anys estem parlant?
Això, sí, anys abans de la guerra. Abans de la guerra, allà, aquí, amb aquestes entitats, passava de tot, home, perquè es vivia intensament, és el que et deia. Per exemple, mon pare sí que treballava, però quan no havia fet un nou ferrat, per què? Perquè quan plegava de treballar se'n venia al Retiro.
Molts pares i molts avis han fet això durant molts anys de la seva vida.
Amigo.
Què ha suposat per vosaltres fer aquest llibre i per què era important per aquests 150 anys del Retiro que existís aquest llibre?
Bueno, per mi ha suposat això, no? Jo, per exemple, al fer aquest llibre... Aviam, jo parlaria de l'arxiu, no? Jo a l'arxiu del Retiro hi va haver tres persones que han sigut claus perquè avui en dia es conserva el que es conserva. Un és l'Enric Catdet, que no parava d'anar a l'ECU a recuperar sobretot documents. Després ell tenia el fotògraf Joan Domingo, que vivia aquí al carrer Sant Sebastià, que era el fotògraf de l'entitat, i li encarregava fotos, per exemple, de l'exposició de Clavells, n'hi ha un famer de molts anys, i tot li demanava reportatges sobre coses que es feien al Retiro. Aquestes fotos s'han conservat aquí, i els programes, tots els programes que editava l'ECO, que venien aquí al Retiro, ell ho va posar en uns àlbums, i això, fins a l'any 78 que es va morir, doncs està conservat. Per exemple, del cinema, hi ha tots programes de 1908, de com va començar el cinema, del 10, de l'11, del 12, programes d'aquella època.
Que Helena, no són... hem de fer una exposició. Una exposició.
Sí. I llavors hi ha una altra persona que ha sigut en Blai Fontanals. En Blai Fontanals, quan es va morir en Pallarès, que la viuda vivia aquí al carrer de l'Aigua, on hi ha la placa, un dia em diu, nen, vine a buscar tots els papers d'en Pallarès perquè me'n vaig. Arribo, un armari ple de papers per una sobre l'altra, vinc a fer viatges amb el 127, com vaig arribar els vaig deixar tots a terra i llavors en Blai Fontanals va estar un any pues, partitura per partitura classificant totes les cançons. Hi ha un font de de totes les partitures d'en Pallarès, de la meitat, perquè hi ha la relació de Caramelles que només se n'han trobat la meitat. Després, amb Valentí Mongai, lògicament, també perquè en els anys 80 va ser... A la Junta sempre hi havia un bibliotecari, però no feia mai res. Aquest va ser un bibliotecari de socarrel, perquè ho va organitzar tot en l'antiga biblioteca que teníem a l'edifici antic. Després, quan va vindre aquí... També ho va fer. Què va passar? Que aquest home va acabar l'any 90 de junta directiva, ho va deixar. Llavors jo no podia atendre perquè amb prou feines tenia temps. Els bibliotecaris que van vindre després no van fer res. Llavors, quan em vaig jubilar l'any 2011, un dia vaig al Prado a veure en Toni Tolera, que és el meu amic, i m'ensenya la biblioteca i dic, escolta, això al Retiro no pot estar com està. Total, que vaig començar a classificar fotos... i a posar-ho tot en ordre gràcies a haver anat al Prado.
Es va picar.
Eh?
Es va picar.
Em vaig picar, m'entens? I llavors aquests tres senyors, en Catdet, en Blai i en Valentí, han sigut claus perquè ara, per almenys el que hi ha allà, el que hi ha a l'arxiu, estigui tot controlat i tots els documents, perquè hi ha documents doncs, dels començaments de l'entitat, no?
Què suposa aquest llibre per l'entitat i per Sitges? Perquè al capdavall...
Sí, és història de Sitges, no? Jo penso que... Primera, com a feina, és un tour de force de contenció, no? Perquè si no t'aniries i començaries a caure amb el que no és essencial. Com deia la presidenta Elena Ferrer abans, el llibre, tot el que és important hi surt. Tot el que és bàsic hi surt. I després, naturalment, vull dir, hi ha llibres, per exemple, el llibre El Carnaval, que es va escriure l'any 2000, és prou complet com per no haver de repetir tot el... Després, el llibre d'en Blai sobre les bandes de música, els músics de l'entitat i tot això, doncs ha anat molt bé, però s'han deixat coses al tinter perquè ja s'explica, per no tornar a repetir excessivament. No? Jo penso que és un llibre que retrata l'evolució de Sitges, perquè al llarg de 150 anys el Retiro, igual que el Prado, ha estat important i ha fet avançar aquest poble, i a l'últim capítol, el que tu deies, que és una mica com un calaix de sastre, però allà es veu, no? Vull dir, si la resta de capítols és amb un peu dins i un peu fora, amb aquest capítol nou es veu com l'entitat té els dos peus fora, amb la barema, amb el corpus, les exposicions de clavells i tot això. I aleshores, doncs, pots veure tota l'evolució. I la mateixa evolució a les fotos, a vegades, si ens hi fixem, hi ha, vull dir, amb la manera de vestir, també es veu com les èpoques van passant i com s'ha anat modernitzant. Igual que el Retiro ha anat evolucionant, doncs la societat també ha anat evolucionant.
Hem parlat de moltíssimes coses durant aquesta horeta de conversa, però és que n'hi ha moltíssimes més dins d'aquest llibre, El Retiro, 150 anys de vida sitgetana, 1870-2020, d'en Jordi Fuster i en Roland Sierra. Moltíssimes gràcies als dos autors.
A tu, Rita.
Moltíssimes gràcies a tots els retiristes i les retiristes que esteu aquí, perquè vosaltres sou aquí dintre i les vostres hores també són aquí dintre, encara que molts dels noms, segurament, de molta gent que ha deixat hores i hores aquí al Retiro, doncs no hi apareguin. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver vingut, per molts anys Retiro i per molts anys a vosaltres dos. Tegui, tu no paris de fer coses.
No, ara estic liat amb el futbol. O sigui,
vale, doncs ja està, doncs ja ho teniu, ja ho teniu. Gràcies.
Gràcies, gràcies a tots.
Gràcies per venir.